hàbit de la lectura, però compartir moments de lectura amb els fills i les filles, no? Sembla importantíssim, i gaudir dels contes. Em sembla molt important. Aleshores, sí que és veritat que hi ha un discurs de molts psicòlegs en què es recomanen llibres concrets per treballar emocions concretes, i tenim molta oferta en aquest sentit.
Tots tenim títols al cap.
Sí, tenim, i molts títols, i de llibres molt bonics. També defensaria la part estètica dels contes i els llibres, no? Que a més és meravellós, perquè estem parlant d'àlbums il·lustrats amb infància, que potser després ho anem descuidant més en la vida adulta i l'adolescència, eh? Però és consumir de moltes maneres, i és meravellós. Hi ha llibres concrets parlant sobre emocions concretes que són molt xulos, i si et funciona com a pare i com a mare amb els teus fills, endavant, no ho desrecomano, però sí que volia fer una reflexió i pensar i proposar no treballar les emocions només des d'aquí, que és una manera una mica més estereotipada, potser, és el que potser seria l'homònim en la vida adulta, consumir autoajuda, no? Tinc por, vaig a llegir sobre la por concretament i vaig a treballar-la, no? I potser són contes que proposen, alguns més i alguns menys, que la por és d'una manera concreta, o que els gelos són d'una manera concreta, o que, no? Totes les coses que els passen als nens i les nenes funcionen d'una manera concreta i les hem de treballar d'una manera concreta. Mm-hmm. Jo el que vinc a recomanar també avui és que puguem treballar les emocions des d'un altre lloc. És una mica més difícil, però implica una mirada més particular sobre com és la teva criatura i sobre com funciona, i poder mirar una mica més què li està passant, no? I això es pot treballar des de històries, qualsevol història, que parli més complexament sobre un món simbòlic o sobre una situació que es pot abordar des de molts llocs i que et dona una base sobre la que poder començar a pensar. No és et dono el resultat ja molt lligadet, perquè tu a partir d'aquí puguis encabir la teva emoció en aquesta definició que jo et dono, sinó et dono una base i anem a veure què passa en la teva relació amb el teu fill, amb aquesta història, no? Mm-hmm. Els nens, a més, si et fixes en el que volen, jo convido a anar a comprar amb ells, a veure què els agrada, a enganxar-se a un tipus de personatges, a un tipus d'històries, a una manera de fer, demanar consell als llibreters, no? I a les llibreteres, i començar a veure què passa amb tot això, perquè t'orienten molt bé. Mira, el meu fill està en aquest punt i li agrada això, i estem amb això, no? I aquest llibre ens va agradar molt, i ràpidament et donen coses, i el descobriment d'un llibre ja és un treball emocional. Començar a veure com s'enfronta una nova història. Si li agrada molt, si no li agrada, si li costa canviar el tipus de llibre, si no, si és més complexa, si menys. Després descobrir un personatge, després veure com ells mateixos et demanen repetir un llibre molt i no saps per què, i cada nit necessito el mateix, no? Aquesta rutina ja és un treball emocional important, on sembla que si canvies una paraula a vegades o et saltes una pàgina, és dramàtic, perquè el tenen molt controlada, la història. Sí. I això ja els endreça i els tranquil·litza, saber què passarà, no? És dels elements més fonamentals de la narrativa, no? El saber què passarà després, o el no saber-ho i com m'enfronto amb això, i anar descobrint a poc a poc què li passa a aquest personatge i amb quina part es queda la teva criatura. Uh-huh. Potser no cal preguntar-ho, depèn de les edats, és impossible preguntar què et sembla aquest llibre, no? Aleshores, però potser apareix en un altre moment del dia. Potser apareix en una situació concreta. Oh, m'ha passat això com aquella personatge, no? O es queden amb una paraula, o es queden amb una actitud d'un personatge que els agrada molt, perquè sempre està d'una manera, i aleshores s'hi senten identificats o identificades, no? I com comparteixo això amb el meu fill, aquestes històries, aquestes coses, i com van apareixent a la seva vida, i com vaig podent reflexionar sobre el que li passa amb això. Jo crec que aquesta és una feina emocional potentíssima.
Sí, en general ho entenc i ho comparteixo, però què passa quan passen coses més, moments vitals més importants, per dir alguna cosa? No sé, estic en un grup, per exemple, amb moltes mares que preguntaven l'altre dia si algú sabia algun conte per parlar de la mort. Doncs potser es mor l'avi i tens ganes d'acompanyar-ho d'una altra manera. En aquest cas, sí que
potentíssim. Hi ha molts recursos en aquest sentit. I si jo no he fet tota aquesta feina amb el meu fill, no tinc tan incorporat aquest hàbit, em anirà molt bé i anar a buscar un d'aquests documents. Per això no ho desrecomanava, no? Mm-hmm. Però si ja tinc tota aquesta feina feta, i sé el que els agrada als meus fills, la idea de la mort pot sortir amb pràcticament qualsevol conte, sí, o amb qualsevol joc, i de moltes maneres
animals,
diferents. I ens sorprendrà així veure quin tipus de conte demana o quin tipus de situació el fa pensar la mort, perquè hi ha moltes maneres d'entendre la mort quan ets petit, no? Uh-huh. I a veure des d'on, i a veure de quina manera. Aleshores, jo diria que ambdues són adequades, però quan comencem a generar aquests espais on hi ha lloc per la imaginació i on hi ha lloc per parlar d'emocions i comencem a crear espais amb els nostres fills, ens estem assegurant, justament, quan arriben moments complexes de la vida, tenir recursos per treballar sobre tot això. Mm-hmm. Perquè la mort pot aparèixer de moltes maneres i pot remoure moltes emocions diferents i pot sortir moltes històries, no tan concretament des de la mort, però ho podem fer anar bé, no? Per parlar d'algunes coses, de la tristesa, de la inquietud, de la por, de mil coses que pot generar, de la confusió, no? De la possibilitat de preguntar, de les relacions entre pares i fills, entre pares i avis, en funció de qui s'ha mort o com s'ha mort, no? De la malaltia, de cada nen pot tenir una inquietud diferent en relació a la mort, no? Uh-huh. I ja de cara al futur i a nivell preventiu per l'adolescència generar espais on poder reflexionar amb els teus fills, on poder parlar de vides, de situacions, de relacions, d'emocions, on posar paraules, això a nivell preventiu és potentíssim, perquè aleshores és quan tens recursos perquè de sobte les teves criatures es fan adolescents i de sobte generes espais on poder seguir parlant de les coses, no? I sí, poder seguir compartint coses.
Però bé, també pot anar una mica a caràcter, que hi hagi nens que els agrada i més compartir i altres que no, per més que tu intentis amb dos germans oferir els mateixos espais i...
Jo el que diria és que cadascun ho farà de seva manera i en els seus temps. Hi haurà el nen que agafi un llibre i comenci a treure mil coses i tingui mil coses a dir en aquell moment, i hi haurà un altre a qui li has de donar i has de poder generar un espai molt diferent, no només vinculat als llibres i a la lectura, que em sembla una eina potentíssima, però poder crear espais i maneres, i això passarà igualment amb els fills quan creixen més, no? Mm-hmm. Que hi haurà qui et vingui angoixat de l'escola a preguntar, no? La típica inquietud de quan surt de l'escola no m'explica què ha fet, no? Gairebé cap nen pot fer això, no? Aleshores hi haurà qui ho faci més, hi haurà qui necessiti fer-ho a l'hora de sopar, hi haurà qui ho faci el cap de setmana, hi haurà qui ho faci a les vacances de cop tot junt, hi haurà qui ho faci, no? Trobar els espais i les maneres, però tots acabaran fent una feina a nivell emocional i tenim una mica aquesta feina com a pares d'ensenyar-los què són les emocions, quins noms tenen, com funcionen i descobrir amb ells, com els hi funcionen amb ells, no? Sí. I necessitem posar nom a tot això perquè ells senten però no poden dir. Aleshores, és la nostra feina aquesta, no? D'anar posant nom a les coses i amb les històries, doncs, uh-huh. Doncs és una eina potentíssima.
Sí, molt bé, Lara, doncs se'n gira feina.
Vinga.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Arriba el moment de repassar les estrenes cinematogràfiques de la setmana. Com sempre, ho fem des de Terrassa amb els companys Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
Bona tarda. Una setmana més torna al cinema del Connectats, que, com gairebé sempre, no sempre, compta amb la inestimable col·laboració del company de Diari de Terrassa i cinèfil, Jordi Guillem. Què tal?
Molt bé, bon dia.
Doncs, com dèiem, tornem amb més cinema, com passa els divendres aquí al Connectats. I Jordi, el nostre tècnic aquí, en Jordi Rueda, vol saber que per què no vas venir fa dues setmanes. És que vol saber tot.
Motius professionals.
Motius professionals. Doncs aquí queda tot. Comencem, com sempre, parlant de cinc pel·lícules, de les quals en farem una mica més de cinc cèntims, i després acabarem dient la resta de les que s'estrenen aquest cap de setmana, i felicitarem a un guionista i director molt ja veterà, eh?
Sí, molt veterà, 97 anys.
Doncs 97 anys fa aquest dissabte una persona que direm després. Comencem amb una pel·lícula d'acció dels Estats Units que es diu Ballerina, on surten, si no m'equivoco, actors coneguts, no?
Sí, surt... és de l'univers de John Wick, si us agraden aquestes pel·lis. Sí. També té una aparició, fins i tot, a l'actor que interpreta a John Wick, el senyor, com es diu? Ara no em surt el nom. Keanu Reeves. Ah. També la protagonista, per això, és Ana de Armas, l'actriu hispano-cubana, que interpreta el paper d'una assassina que es diu Eve McCarro, que està entrenada, de fet, des de la infantesa per la mateixa organització criminal que va ensinistrar John Wick. En aquesta violenta història de venjança intentarà per tots els mitjans averiguar qui va matar el seu pare, i en aquesta lluita per la veritat... haurà d'atendre's a les normes de l'Alta Mesa, que és una de l'òrgan suprem, diguéssim, de l'organització mafiosa, i de l'Hotel Continental, també, i haurà de descobrir tots els secrets que hi ha en aquest passat. És una història de venjança, com acostumen a ser aquestes pel·lis, dirigida per Len Wiseman i interpretada per Ana de Armas, Angelica Houston, a qui recuperem després d'un temps sense massa activitat, l'actor Gabriel Byrne, també, i Norman Reedus, també un actor de sèries, Lance Reddick, en fi, un repartiment de secundaris bastant interessant, aquest Ballerina.
Doncs escoltem una mica de Ballerina.
De convertirse en el asesino. Siempre serás más débil. Siempre serás más pequeña. Si quieres ganar, improvisa. Adáptate. Juega sucio.
Doncs aquesta pel·lícula de la nissaga de John Wick, els que us agradi, doncs ja ho sabeu, podeu tenir una oportunitat de veure una nova entrega. Venim cap aquí a veure una pel·lícula d'un actor que a tu i a mi ens agrada molt, que em hagués agradat poder posar el tràiler, però hi ha vegades que no, doncs, la situació del tràiler, que es parla poquet, i clar, per sentir música, doncs, preferim sentir-ne les altres, però sí que sembla que és una de les pel·lícules destacades del cap de setmana. Es diu Xirat, Trance en el Desierto, un thriller fet aquí.
Sí, és la millor pel·lícula d'aquesta setmana. Va concursar al Festival de Cannes, on va tenir un premi a millor guió pel seu director, que és un... És un cineasta... No, Premi del Jurat, perdó, es van dur. És un cineasta gallec, nascut a França, que es va donar a conèixer fa uns anys per la pel·lícula O que arde, i es diu Oliver Lax, i és, uh-huh, és una de les veus més potents del cinema gallec, del cinema espanyol, protagonitzada, com deies, per l'actor de Vilanova i la Geltrú, Sergi López.
Un gran.
Un dels grans. Ara recordem que torna amb el Non Solum, la seva obra de teatre que porta més de 20 anys representant i que torna per tots els teatres de Catalunya. També hi apareixen Estefany Gada, Bruno Núñez i Richard Belamunt. És una història de segrestos, és un thriller, també una història de desaparicions, està ambientada en una rave, en un aquests festivals de música...
Una rave,
si hi ha qui diu rave, hi ha qui diu rave, que està al sud del Marroc, a les muntanyes del sud del Marroc, i el personatge que interpreta Sergi López i el seu fill, personatge interpretat per Bruno Núñez, doncs són això, pare i fill, que busquen a la mar la seva filla i germana, que va desaparèixer fa uns mesos en una d'aquestes festes que s'allarguen fins a la matinada. Reparteixen una foto, rodejats tota l'estona d'aquesta música electrònica, i busquen, aviam, què li pot haver passat a la seva germana. És una pel·li que va competir a Cannes, com dèiem, molt interessant, s'estrena aquest divendres. Xirat, Trance en el Desierto.
Molt bé. Ja ho havíem dit. Escoltem una mica... Ah, no, aquest no escoltem. Passem a Quatre Paredes, també estem en una pel·lícula d'aquí, és un drama. Què m'expliques?
Doncs que és del cineasta de Portugalete, el basc Ibon Cormenzana. Està protagonitzada per Sofía Otero, Manuela Bellés, Roberto Álamo, Ramon Barea i Elena Irureta. És una pel·li espanyola, és un drama sobre la infància, un drama social també. És la història de la Sofia, una nena de 10 anys que se li mor el pare en un accident de cotxe, i a partir d'aquí, doncs, haurà de viure amb la seva mare, la Juana, i s'haurà d'enfrontar una realitat que és la pobresa que deixa la mort del seu pare, han de sobreviure com poden en un pis petit, i una mica els 82 minuts que dura la pel·lícula de Cormenzana doncs expliquen això, aquesta supervivència, aquest tirar endavant de la mare i la filla, amb la passió de la filla pel teatre, està preparant l'obra de fi de curs, s'amaga, diguéssim, en els assajos per superar la mort del seu pare, i en fi, molt interessant, una pel·li preestrenada al Festival de Cinema de Barcelona, el BCN Film Fest.
Doncs el que farem serà escoltar una miqueta aquest casi de Cuatro Paredes.
Mi deseo sería un buen trabajo, pocas horas, porque quiero estar con mi hija también, para no tenernos que ir de esta casa.
¿Y si me ven?
¿Si te ven qué?
No quiero que sepa que no tenemos agua caliente en casa.
Doncs aquest Cuatro Paredes ens dona pas a marxar als Estats Units, ens dona pas a marxar als Estats Units de nou, amb una pel·lícula que es diu The Ritual, que és una pel·lícula de terror.
Sí, és del subgènere d'exorcismes dins del terror. Però aquesta potser la veuries perquè hi ha un actor molt important, que és un dels sacerdots, que és Al Pacino, que torna aquí al cinema en aquest The Ritual. És una història d'una... Com totes són, aquestes pel·lis estan tallades pel mateix patró.
Al Pacino necessita això, no té calés.
No sé si és per calés o perquè té amistat amb algú o simplement per seguir treballant. En tot cas, és, com dèiem, és una història senzilla. Una jove d'Iowa que sembla ser que està posseïda per una entitat demoníaca, està basada en fets reals, la pel·lícula, criden dos sacerdots ben diferents. Un és un veterà, que és Al Pacino, que està atormentat pel seu fracàs en un cas anterior, i l'altre és un sacerdot jove, personatge interpretat per Dan Stevens, que lluita contra els seus dubtes i la seva fe, etc. I tots junts, tots dos, hauran de trobar-se, adentrar-se en aquest ritual que intentarà posar fi a la seva cordura i a les seves creences i intentar salvar aquesta nena. Diuen que Pacino no està especialment bé per algunes crítiques que hem pogut revisar, però, en fi, Pacino sempre és Pacino.
Sí, sí. I el terror sempre és el terror.
Exacte.
I acabarem aquest repàs habitual de 5 de les pel·lícules que s'estrenen amb una altra pel·lícula feta aquí, un thriller que es diu La Buena Suerte, amb Hugo Silva... I no me'n recordo...
Megan Montaner.
I Megan Montaner.
Sí, sí.
A mi també.
L'hem vist en diverses sèries i ha fet poc cinema.
Que es veu normalment en sèries.
Sí, i aquí és un tema que ella ja està bastant acostumada, perquè és un thriller, també té tocs de romans i cinema policia, vida rural, etc. També, a banda de Silva i Montaner, hi trobem Miguel Reyán, Eva Ugarte, Ismael Martínez... En fi, té un repartiment bastant contundent. La directora és Gracia Querejeta, la filla del famós productor i director també basc Elías Querejeta, basada en la novel·la de Rosa Montero, La Buena Suerte. És la història d'un home que és arquitecte i que un dia decideix canviar de vida totalment, radicalment, baixa del tren en una estació d'un poble de mala mort, es compra un pis destartalat i molt humil al costat de les vies del tren i intenta viure la vida de qui no és, és a dir, no ser l'arquitecte famós que és, i intentar passar d'alguna manera desapercebut. En el petit poble doncs anirà trobant diversos personatges, una dona que es diu Raluca, que és una caixa de sorpreses, també, i, en fi, en aquest to intimista en què es mou la pel·li, com tot el cinema de Gracia Querejeta, doncs tenim aquest La Buena Suerte.
Molt bé, doncs escoltem un tros d'aquesta La Buena Suerte.
Aquí no se puede bajar. ¿Me va a hacer llamar al interventor?
Llame a quien quiera, gracias.
Hola, buenas. Mire, llamaba para comprar el piso de la calle Mira del Río, número 62. Me llamo Pablo Hernando y quiero comprar el piso hoy.
Doncs aquesta La Buena Suerte, aquest thriller fet aquí, que amb el qual tanquem aquest repàs a les 5 pel·lícules més destacades que s'estrenen, però també s'estrena La Casa al Final de la Curva, un thriller fet a Canadà, una d'animació feta al Japó, que es diu Dan Dan Dan, Evil Ayer, Mats, que és una pel·lícula de terror feta a França, Rescate Congelado, una pel·lícula de huevos, d'animació feta a Mèxic, un drama fet als Estats Units, Sonido de Esperanza, i un documental fet aquí que es diu Fandango. I volies felicitar perquè, si no m'equivoco, dissabte fa 97 anys, el guionista i director...
James Ivory.
Va, doncs què em dius?
Segurament heu vist algunes o moltes de les seves pel·lícules. És el més britànic dels cineastes nord-americans. Ell va néixer a Berkeley, a l'estat de Califòrnia. Fa 97 anys, 97 anys encara, fa 7 anys només va rodar Call Me By Your Name, la pel·lícula dirigida per l'italià Luca Guadagnino, Llámame Por Tu Nombre, que va guanyar l'Oscar al millor guió, va signar el guió ell, i per tant té el títol honorífic de que és el guanyador més vell de la categoria de millor guió als Premis Oscar, el va guanyar amb 90 anys gairebé, i a banda de guionitzar, no va dirigir ell, dirigir la pel·li de Timothée Chalamet, doncs dir que va començar a fer les seves primeres passes a la indústria l'any 1950 amb alguns curtmetratges. El 59 va conèixer una persona que seria fonamental la seva vida sentimental i també laboral, perquè és el productor d'origen indi Ismail Merchant, amb qui va fundar, va tenir una relació sentimental fins a la mort d'aquest, i va fundar dos anys després la seva companyia Merchant Ivory Productions, que és amb la que rodar la majoria dels seus films. Una de les més conegudes és la dècada dels 80 i 90, on fa els seus millors films, és Una habitació con vistas, una magnífica pel·lícula d'època, com gairebé totes les seves, protagonitzada per Daniel Day-Lewis, Maggie Smith i Helena Bonham Carter. Està especialitzat en fer pel·lícules d'època. Li agradava molt aquest tipus de cinema. També va fer altres coses, per exemple, Maurice, també, de fet, és una pel·lícula d'època, un dels primers papers al cinema de Hugh Grant, nominada a l'Oscar, i va guanyar 3 premis a Venècia. Ja a la dècada dels 90, Ivory va fer una pel·li recordada per molta gent perquè va ser la reunió de dues de les grans llegendes del cinema, Paul Newman i la seva dona, Joan Woodward, amb Mr. i Mrs. Bridge, una pel·li que es va estrenar bastant bé aquí. El 92 va treballar amb Anthony Hopkins a una de les pel·lis més conegudes de la seva filmografia, Regreso a Howard's End, una pel·lícula magnífica, si no l'heu vist, mireu-la, amb Vanessa Redgrave, Emma Thompson, li agradava molt treballar amb actors, Judi Dench també, i després el 93, en ple auge d'aquestes pel·lícules d'època, diguéssim, una que a mi personalment m'agrada moltíssim, que es diu Lo que queda del dia. És una magnífica pel·lícula. The Romance of the Day. Novament treballa amb Anthony Hopkins i amb Emma Thompson, i en aquesta pel·li sortia també Superman, el Christopher Reeves, que feia, si no és l'últim, va ser un dels últims papers abans de l'accident que, com sabeu, va patir. Doncs,
moltes pel·lícules nominades, aquestes, als Oscars.
Sí, sí. Gairebé cada any.
El que queda el dia no en va guanyar cap, però...
Va tenir 8 nominacions.
Va guanyar el BAFTA.
Sí, sí.
Vull dir que ell, déu-n'hi-do, no? És una cosa...
I Regreso a Howard's End va ser una de les més nominades de l'any 92 amb 10 Oscars, déu-n'hi-do. En va guanyar 3.
I el que deies, no? Perquè, bueno, Anthony Hopkins després ha fet, però molta gent segur que li dius qui és Emma Thompson i potser no sabran qui és, però és una actriu com la,
sí, sí,
com deia el Botanito, com la copa d'un pino, i bé, doncs un actor, segurament molta gent no sabrà el nom, però sí que heu vist les pel·lícules i saber, de James Ivory.
James Ivory, i que amb 90 anys, gairebé 90 anys, 89 de fet, va guanyar l'Oscar pel guió de Call Me By Your Name, doncs està, és un broche, no?, que diuen els castellans, un broche final a la seva carrera espectacular.
Bé, tenim aquest, també tenim amb Clint Eastwood, no?, que també és un director que, tot i tenir ja una certa edat, doncs ha continuat fent pel·lícules i algunes de molt bones, i això sempre és interessant. Escolta una cosa, també dissabte, demà, però fa 40 anys es va estrenar aquí una pel·lícula que, bueno, no és una gran pel·lícula, Único Testigo.
Sí, Peter Weir,
però és una pel·lícula
director australià.
Sí, de Peter Weir, amb Harrison Ford, Kelly McWillis, Danny Glover. És una pel·lícula que, vulguem que no, va, doncs, com... ens va obrir un món que no coneixíem, que era el dels Amish.
Els Amish, sí, la secta aquesta.
Va captivar molt aquesta pel·lícula. Es va comentar molt, potser no és, segurament, no sé, és una pel·lícula entre un 6 i un 7. No sé,
sí.
I
és un thriller, de fet,
sí,
no?
Sí, sí, és un thriller.
Però se'n va parlar molt.
Se'n va parlar molt, va tenir molta... Bueno, i sobretot, quan no l'havies vist, sí, ja veuràs que surten una gent que estan allà, sí, no?, com si descobrissin una cosa. I hem volgut marxar amb una cançó mítica de l'escena del ball, on el Harrison Ford i la Kelly McGillis, ella és molt, clar, ella és Amy, és conservadora, i ell la treu finalment a ballar perquè escolten, arregla la ràdio d'un cotxe, comencen a sentir aquesta cançó que es diu What a Wonderful World, de Sam Cooke, i la ballen, i ella li fa molta gràcia, però, clar, teòricament, el seu pudor o les seves creences fan que, clar, què coi vol dir això de ballar?
Amb un home, a més a més.
A més, amb un home, i ella era viuda. El personatge representa que és viuda. Doncs, bé, marxem amb aquesta cançó i la setmana
que ve... Una cançó que surt a moltes pel·lis, sí, en un sentit, repetidament.
Però bé, és una escena molt icònica, eh? Per això ho hem posat. Sí. Doncs la setmana vinent tornem.
Que vagi molt bé, bon cinema, sigueu feliços. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was too. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Day then, it's Saturday, Sunday, one. It's live again, it's live again, it's live again, it's live again, it's live again.
Efectivament, és divendres i sempre abans de marxar us proposem una sèrie d'activitats que podeu aprofitar al llarg d'aquest cap de setmana i el pont. A Terrassa, què és el que destaca en l'agenda? Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda, Terrassa. Avui divendres a 2:15 de la nit i la nova gescava actuació del Miquel Talavera Organ Trio. I dissabte a les 7 de la tarda i al Teatre Alegria, en el marc de Terrassa Arts Escèniques, Els Miserables, dirigida per Miquel Mas Fiol.
Gràcies, Sergi. Anem a veure què és el que destaca l'agenda de Sabadell. Júlia Ramon.
El barri de la Creu Alta i el barri d'Espronceda de Sabadell viuen aquest cap de setmana la seva festa major. Al barri Creu Altenc, entre les novetats d'aquesta edició, hi ha els dos tallerets d'honor o el concert durant el sopar popular d'aquesta nit. A més, dissabte hi haurà una visita guiada a la Torre Millennium, on hi participaran 120 persones. En canvi, al barri d'Espronceda, més cap al sud, s'han organitzat una vintena d'activitats fins diumenge, centralitzades a la plaça Rogelio Soto. Dissabte hi haurà activitats infantils al matí i karaoke i un sopar popular al vespre per a 400 persones. Fora dels barris, l'Orquestra Simfònica del Vallès ofereix aquest vespre un concert que farà un recorregut per algunes de les bandes sonores més memorables de Hollywood, com ara Casablanca, Allò que el vent s'endugué, Ciutat de Cane o Star Wars. En el concert d'avui actuarà com a solista la violinista Heidi Hatch, sota la batuta del nou director titular de l'orquestra, Andrés Salado. El concert començarà a les 8 del vespre a la Faràndula. I continuant amb música, però amb un altre registre, avui arrenca un nou cap de setmana del Festival Observa. En aquesta ocasió no hi ha cap concert de cap artista reconegut, però de ben segur que les dues propostes que es fan dissabte i diumenge reuniran un bon grapat de públic a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Demà hi ha el macroplec Dance Remember, mentre que diumenge serà el torn per al Reggaeton Summer Festival. Hi ha entrades disponibles a la pàgina web del festival encara.
Gràcies, Júlia. Anem fins a Badalona per conèixer quina és l'oferta que hi ha. Anna Clara, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. L'Estadi Municipal de Badalona acollirà aquest cap de setmana la 14a Festa del Futbol Català amb la disputa de fins a 14 finals en categories de formació. 5 dels equips participants es podrien proclamar campions o campiones de Catalunya per primera vegada i 2 d'ells són badalonins, el Sígol i el Llevant Badalona. Les 14 finals es jugaran dissabte i diumenge tant al matí com a la tarda. Pel que fa al dissabte en concret, a les 8 del vespre i a l'Església dels Pares Carmelites de Badalona, concert de primavera 2025 a càrrec de l'Associació de la Guitarra de Badalona. L'entrada serà gratuïta fins a omplir aforament. I pel que fa diumenge, a un quart de nou del matí, l'Associació Comerciants Pifarrer, l'Associació Veïns Turó d'en Carig i la Plataforma Acció Badalona organitzen la Trail Benèfica Malalties Minoritàries, una cursa totalment benèfica on els beneficis es van íntegrament per a la investigació a la Unitat de Neuromuscular de la Unitat Malalties Minoritàries de la Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.
Gràcies, Anna. I ara és el torn del Prat de Llobregat. Lola Puebla, bona tarda.
Bona tarda. El Teatre Cadix comptarà amb l'exhibició d'un taller de llarga durada de la riallada salvatge de Christopher Durang, aquesta nit a les 8. L'espectacle, dirigit per Lolo Herrero, ens parla d'una història de salut mental, dones i drets LGTBIQ.
És una comèdia que tracta de moltes coses, perquè parla de persones que estan soles, persones que tenen malalties mentals, és a dir, parlem de salut mental i parlem d'una qüestió de gènere, també, denunciant i exposant la realitat del col·lectiu LGTBIQ.
Aquesta presentació es farà per 8 intèrpretes que porten 8 mesos de preparació. L'entrada és gratuïta, amb reserva, i si no tens l'oportunitat d'anar avui, podreu recuperar-la, ja que el diumenge a les 8 tornaran a fer-la.
Gràcies, Lola. És el torn ara per a les propostes de Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou. Aquest divendres, a 8:45, a l'Alcabot de Castellà, concert de Jordi Albero, en solitari, en format intimista, veu, guitarra i piano, en tot moment acompanyat per un públic que formarà part de l'espectacle. S'hi podrà afegir cantant o taral·lejant a través d'un repertori de cançons populars i conegudes, algunes inconfusibles com Boig per tu, Fly me to the moon, Paraules d'amor, però també altres del propi compositor, com podria ser Adoro o Aquelles pequeñas cosas.
I pel que fa a Sant Cugat, gràcies, Guillem, la festa del monestir Fem Barri, que es va haver de posposar per la pluja, el Festival de Fotografia Lumínic, el cicle de concerts a l'aire lliure de Camp Montmany a Valldoreix i la quarta edició de la festa de primavera de la Plec Jove són algunes de les activitats previstes per aquest cap de setmana a Sant Cugat. Si voleu saber més, podeu consultar la web de cugat.cat. Ho deixem aquí, gràcies per la companyia. Ja sabeu, el dilluns torna el Connectats, tot i celebrar la segona Pasqua. Gràcies a tots, bon cap de setmana.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat. La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat.
I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Música a Ràdio Sant Cugat.